Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. La Junta Electoral Central ha desestimat la petició d'Esquerra d'incloure Oriol Junqueras a la llista pel 10N perquè el moment per recórrer la proclamació de candidats es va acabar i perquè la Loreg no preveu que siguin elegibles les persones amb sentència ferma que comportin penes de presó. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha ordenat a la Junta Electoral Central aquest divendres que prengui les mesures oportunes perquè es permeti votar els policies que estan desplegats a Catalunya amb motiu del dispositiu de seguretat per les properes eleccions. Sindicats policials havien demanat a la Junta Electoral que posés en marxa mesures extraordinàries perquè els antidisturbis desplaçats a Catalunya pel dispositiu del DNA, que han substituït els efectius que hi havia per les protestes per la sentència del procés, puguin votar. Asseguren que se'ls va comunicar la seva participació al dispositiu quan ja no tenien temps de demanar el vot per correu. La Junta, però, havia rebutjat la petició aquest dijous, al·legant que no hi havia temps. El sindicat policial majoritari, Jupol, havia amenaçat en impugnar les eleccions si no se'ls permetia votar i havien rebut el suport de partits polítics com Ciutadans i Vox. El tren dels Llacs, el tren turístic entre Lleida i la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, ha tancat la seva 11a temporada amb més de 7.000 passatgers i una ocupació de més del 99%. Al llarg de la temporada, que es va posar en marxa el 20 d'abril i va finalitzar el passat dissabte 2 de novembre, s'han realitzat 28 circulacions. Durant aquest període s'han efectuat un total de 28 circulacions, 24 amb el tren històric i 4 amb el tren panoràmic. Ràdio Trem, Anna Solana.
Bona tarda. D'aquests 28 viatges, 24 s'han realitzat amb el tren històric, empès per una locomotora dels anys 60 de les anomenades Yeyes, i 4 vagons d'època amb cotxe cafeteria i furgó postal. Dels visitants que han arribat a la Pobla amb el tren dels Llacs, el 69% venien de comarques de Barcelona, tot i que la sortida del tren és des de l'estació de Lleida, ciutat d'on venen el 20% dels usuaris d'aquest tren turístic. D'aquests visitants, un 45% ha completat la seva visita amb paquets turístics, mentre que la resta han visitat la Pobla i el Pallars pel seu compte. El tren dels Llacs, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat, es va posar en marxa el 2009. Opera, com dèiem, entre la primavera i la tardor, i a dalt del tren s'ofereixen degustacions de productes i informació sobre activitats turístiques al Pallars.
I el Ripollès Campell es fa balanç de la campanya de bolets d'enguany. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
Aquesta ha estat una temporada de bolets curta però intensa, Campelles i l'alcalde Joan Dordes afegeix positiva, tant pel que fa a la quantitat d'aquest producte estacional com pel que fa al sistema de regulació d'accés a bosc. Des de l'Ajuntament s'han expedit sobre uns 400 passis, però hi ha més motius per afirmar que aquesta fórmula de regulació boletaire, sistema que beneficia en dos sentits al municipi. Per una banda, serveix per descongestionar de cotxes i racionalitza l'accés, i per l'altra, els diners de l'expedició d'aquests permisos de circulació es destinen a la millora precisament d'aquests accessos. Joan Dordes és l'alcalde de Campelles.
Mantenim unes pistes forestals en condicions que pugui passar qualsevol cotxe, perquè també és veritat que ens havíem trobat, i encara t'hi pots trobar això, que llavors hi ha gent que a sobre encara té la barra de venir-se a queixar, de dir, oh, és que he rebentat una roda, he rebentat el carrer, però clar, com teniu els camins? Bueno, doncs els hem de tenir bé entre tots.
El passi és per a l'accés a bosc per unes pistes determinades, limitació que únicament afecta els vehicles, no a qui vagi a peu. El preu és de 30 euros anuals per als no empadronats al municipi.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Les 6 i 4 minuts, què tal, David Valverde, com estàs? Molt, molt bona tarda.
Hola,
espera't, ara sí?
Ara sí.
No,
tampoc.
L'altre, el del costat.
El 6.
El 6, Isabel, el 6. Què tal? A veure, Laura, d'ara?
Hola.
Ara sí, el 6, el 6. Què és? Com el nou? Què tal? Com estàs?
Bé, és que m'han tancat aquí dins l'estudi i dic, bueno, pues, l'Isabel, dic molt bé, molt bé.
Sí, no, ara sí, està, sí. Ara mateix està l'Isabel González fent de tècnica, el David Valverde al meu costat, i l'únic que està on habitualment sóc jo. Els altres estem tots, tots. Què tal, com es veu tot des d'aquí?
Diferent, tinc por.
Ah, que sí? Impressiona una mica, eh?
Sí.
Sobretot perquè estem en mans de...
De la crac,
de la jefa. Espera, que s'obri tot, tu. Espera't, aviam un moment, que troba... Ara...
Posa't els cascos.
Auriculars. Ara... Hauríeu de veure els companys que...
Què tal?
Què tal, Isabel? Com estem?
Espera, perquè ara me n'he donat que no sento res. Hi ha un moment que em pujo els cascos.
Has de posar-te a l'altre. Ah, exactament. Què tal? Com estàs?
Bé.
Com es veu des d'allà?
Home,
A veure qui és,
Espereu, espereu.
Un moment, que ara contestem, digui'm.
Mànim.
A veure.
Ah, tu, Safra. Vale.
És en Jordi. No, en Jordi no ha pres que s'entra per davant. Tenim dues portes a la ràdio, la principal i la del darrere.
I la principal està espatllada.
La principal està espatllada i entren per la del darrere sovint. Digues, Isabel, digues, com estàs?
Doncs bé, 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 una mica preocupada per veure com surt això.
Sí, sí. Bueno,
com que sí, sí.
No, preocupats tots una mica, no t'has d'enganyar. És a dir... És...
Home, que ara preocupats no foteu vosaltres, la
no,
veritat.
Ara, mira, quan acabi has de tirar
la
targeta 3, tens sí. La cua del far, i llavors baixes el canal 1, i després quan acabi la cua tires la sintonia del temps.
Però també tinc la cua al far a la targeta 1,
sí,
perquè
l'has
de tirar des de la 3. Ah,
sí, millor.
Jo també tinc cua. No.
Tira-la,
millor, sí.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Crisi absoluta, eh? Tenim la Isabel als comandaments de la nau i dos tècnics per assessorar-la, que és com quan vas amb cotxe i vol conduir el que porta al volant i tota la família. Sabeu? Que, no, tira per aquí, tira per allà, no, va, avança, no. És el mateix. Està passant exactament això. Molt bé, doncs, mentretant, nosaltres seguim endavant. Oh, us saluto en nom de la gent que fa possible el programa, que són en Juanjo López, en David Valverde, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla, Josep Maria Cano. Tenim la gent del temps, eh? Que sí, Isabel? Molt bé, doncs tenim la gent del temps i, per tant, sabrem quin temps tindrem aquest cap de setmana, que sembla que arriba fred i temperatures baixes. De fet, hi ha hagut ja nevades i, fins i tot, temporal de mar. Té totes les dades en Manuel Álvarez. Manuel, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. La predicció marítima d'aquestes properes hores i properes jornades vindrà marcada, per una banda, pel vent, que bufarà amb ratxes molt fortes, sobretot a la meitat sud del litoral, vent de component oest, i especialment entre el nord del delta de l'Ebre, sud del Cap de Salou, amb ratxes que superaran els 90 o fins i tot els 100 km per hora fins demà al matí. A la Costa Brava, vent fluix i variable, si bé ja avui al final del dia s'imposarà altra i ja es mantindrà durant tot el cap de setmana. El vent de component oest continuarà bufant el cap de setmana, però serà més fluix i quedarà concentrat, en aquest cas, a la Costa Daurada. Pel que fa a l'estat de la mar, les onades seran força destacables, però mar endins, tant a la costa central com a la Costa Daurada, a causa d'aquest vent de component terral, de mar de terra cap a mar. Per tant, les onades quedaran mar endins. A primera línia de mar, l'estat de la mar estarà força tranquil. En canvi, cap a la Costa Brava, a mesura que s'imposi la tramuntana, a partir de demà, l'onatge, sobretot al nord del Cap de Creus i al Cap de Gurs, s'anirà alterant i fins i tot hi haurà forta mar o onades que podrien superar el metre i mig d'alçada. Pel que fa a l'estat del cel, en general, durant aquesta tarda predomina el sol, arriben alguns núvols a partir de mitja tarda, fins i tot alguna tímida precipitació de cara a la nit a la Costa Daurada, però els núvols minvaran de nit i matinada, demà la jornada serà assolellada fins a mitja tarda, tornarà a arribar un sistema frontal que deixarà més núvols i alguna precipitació, i aquestes precipitacions podrien mantenir-se a punts del nord de la costa central, sud de la Costa Brava, fins a diumenge mig matí. A partir de les hores ja també s'imposarà el sol i, pel que fa a les temperatures, valors baixos, sobretot la mínima, al voltant d'entre els 3 i els 8 graus en general, sobretot en les més baixes a la Costa Brava, i la màxima no patirà grans canvis o diumenge baixarà, per tant, valors novament entre els 13 i els 17 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs molt bona tarda, Manuel, i bon cap de setmana, i abriga't, que fa fred. Se diuen.
Connectem amb l'actualitat.
Vinga, doncs, comencem a fer un repàs a l'actualitat. Què tal, Isabel? Ara ja sí.
Què tal, com estem?
Molt bé, com ha anat l'experiència?
S'ha de millorar. S'ha de millorar, ja la següent vegada ja ho farem millor, això sí, sempre a culpa d'en Jordi Zafra, que ha vingut aquí i m'ha despistat en directe, sí, tal i qual, i...
No,
però
no.
Bé.
Bueno, ella ha despistat ja abans d'estar aquí, perquè
sí.
ha volgut entrar per la porta que no toca.
Exacte, i... bueno, perquè potser l'ascensor deu no tornar a funcionar, potser.
No sé. Va l'ascensor? Sí, no? Sí.
No, va l'ascensor.
Bueno, ja ens ho van dir, que tornaria.
Vinga, va, tira.
Va, anem a tirar i tirem per l'actualitat del dia. La plataforma Aturem la Llei Aragonès demana per escrit que aturi el projecte de llei de mercantilització dels serveis a les persones i obrir un període de debat social.
Correcte, que s'aturi aquesta llei. Ho ha demanat el vicepresident del govern, Pere Aragonès. Ho han fet en un escrit que han presentat presencialment. Després, en una nota de premsa, la plataforma ha explicat que demanen que aquest període de debat serveixi per fer una nova llei que posi les persones i els seus drets en el centre, en el punt de mira. La plataforma assegura que aquest projecte de llei vol consolidar, normalitzar i regularitzar la mercantilització i privatització dels serveis públics. En l'escrit, les més de 80 organitzacions socials i sindicals que conformen aquesta plataforma denuncien que aquesta llei, la llei Aragonès, es troba en la fase final del tràmit parlamentari i que en cap moment cap polític ni cap partit polític ha mantingut contactes amb algú de la plataforma per parlar-ne. D'aquesta manera, diuen, si Esquerra Republicana i Junts per Catalunya no s'avenen al diàleg, reclamen, en aquest cas, a la resta de grups parlamentaris que ho votin en contra. Recorden, a més, que continuaran amb les mobilitzacions previstes, com la que s'ha convocat pel diumenge 17 de novembre i que ara fa tot just dos dies el portaveu d'Usted Castés, en Ramon Font, ens ho explicava.
Doncs aviam si aconsegueixen aturar aquesta llei aragonès sols o en companyia de la resta de formacions polítiques de l'arc parlamentari. En tot cas, nosaltres, davant de qualsevol novetat, us ho farem saber. Gràcies, Isabel. Fins ara.
Fins ara.
I referenciem un nou servei de xàrter nàutic per part d'una empresa catalana, Bicharter, que unirà el port de Barcelona amb el Delta de l'Ebre. Lluís Bartomeu.
La iniciativa és la gran novetat de l'oferta de l'activitat de xàrters que la marca Delta Ebre Port ha presentat al Saló Internacional Charter Expo de Viena. Tindrà la sortida des del port de Barcelona i arribarà fins la Ràpita, Sant Carles Marina, passant pels ports de Torredembarra i l'Ampolla. La nova ruta se suma a les dues existents entre el port Rapitenc i les Illes Balears, la nord, que va cap als ports de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar i Calafat, i la ruta sud, que passa pels ports de les cases d'Alcanar, Vinaròs, Benicarló, Peníscola i les fins a Illes Columbretes. La promoció feta a Viena s'emmarca en el Pla d'Accions 2019 de Delta Ebre Port per potenciar la marca, els ports, les instal·lacions, els serveis i la destinació turística amb la gran oferta de gastronomia, història, cultura, esports nàutics, observació d'ocells i oci que ofereix als visitants. La marca continua apostant per l'arribada dels viatgers de xàrter nàutic per ajudar a promoure el teixit local, els comerços, els restaurants, els museus i les activitats esportives i d'oci. Així mateix es planteja coordinar en el territori la promoció de la destinació d'acord amb el que demana del xàrter nàutic, proposant noves experiències als turistes del sector.
I alliberen més de 200 tortugues mediterrànies al paratge natural de l'Albera. Cristina.
Concretament, la Generalitat ha alliberat 216 exemplars de tortuga mediterrània provinents del centre de reproducció de Garriguella, on treballen des de fa anys per protegir l'espècie. De fet, a l'Albera hi ha l'últim reducte d'aquesta població autòctona salvatge de Catalunya. Fins a principis del segle XX, la tortuga mediterrània estava pràcticament a tota la costa catalana, des de l'Empordà al Montsià, però progressivament les poblacions s'han anat reduint a conseqüència de diversos factors, com són la destrucció del seu hàbitat o les captures per destinar aquests animals a ús domèstic. La Generalitat i el Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera treballen conjuntament des del 1997 per reforçar les poblacions existents a aquest paratge natural d'interès nacional. Amb l'alliberament d'aquests darrers exemplars ja s'han deixat anar més de 3.100 tortugues mediterrànies i s'estima que la població total, entre exemplars reintroduïts i salvatges, es troba entre els 7.000 i els 15.000 exemplars.
I, per cert, el grup de recerca en biodiversitat i recursos marins de la Universitat de Girona ha encetat una nova col·laboració, en aquest cas amb la Cofradia de l'Escala.
Sí, aquest matí hem fet el primer contacte amb la confraria doncs, per engegar aquest projecte amb els pescadors escalencs doncs, per analitzar el que és el peix blau. El següent dia que es retrobaran serà el proper 22 de novembre on parlaran directament amb els pescadors i s'embarcaran a pescar amb ells. El que volen, el que pretenen és investigar els motius pels quals la sardina té menys greix i està sent cada vegada més petita. Volen saber doncs, aquests motius per poder-ho doncs, aplicar després en el món pesquer.
Doncs a veure si entreuen ràpid l'entrellat i podem començar a posar solucions a aquesta realitat. Gràcies, Cristina. Fins ara.
Gràcies. Fins ara.
I l'Ajuntament de Tarragona reitera que va tancar l'amfiteatre romà per motius de seguretat. Daniel.
Així ha respost el govern municipal després que s'hagi revelat que la Fiscalia ha obert diligències per aquest cas arran d'una denúncia presentada l'octubre passat pel grup municipal de Ciutadans. Segons la Conselleria de Patrimoni, el consistori no ha rebut cap notificació del Ministeri Públic i en cas que arribés ha anunciat que col·laboraran donant tota la informació que se'ls demani. El regidor responsable de l'àrea, Herman Pinedo, creu que la seva actuació va ser correcta, ja que la decisió de tancar l'amfiteatre va ser preventiva i per prudència per garantir la seguretat de les persones i del patrimoni. Pinedo ha explicat que els tècnics estan treballant perquè la tramitació de les diferents fases de l'amfiteatre es facin el més aviat possible i així poder obrir el monument quan sigui 100% segur. La Fiscalia de Medi Ambient ha encarregat a la Guàrdia Civil que investigui el cas i també ha demanat diversos informes per determinar si es poden exigir responsabilitats penals per danys en el patrimoni històric i mal manteniment.
I a Calafell, l'Ajuntament ha anunciat que iniciarà una nova fase en el tall de subministrament de l'aigua d'habitatges ocupats. Ivan.
Primer es va fer, recordem, habitatges unifamiliars fora del nucli de Calafell, però ara, i segons ha anunciat l'alcalde, Ramon Ferrer, es començarà també a actuar edificis plurifamiliars del municipi. Es tracta concretament de tres blocs de pisos que, segons el consistori, es troben totalment ocupats. Aquesta segona fase, per tant, es posa en marxa després que s'hagi detectat que alguns dels ocupes, als quals se'ls havia tallat l'aigua fa unes setmanes, hagin abandonats els habitatges. L'alcalde ha dit que aquesta mesura està funcionant molt bé i, de fet, també s'està valorant des de l'Ajuntament demanar a les companyies de llum i de gas que també tallin el subministrament que pugui estar connectat il·legalment. Tot i això, Ferrer ha insistit avui que en cap cas es talla el subministrament a les famílies que es troben dins del circuit dels serveis socials del consistori. També ha volgut recordar que aquests talls es fan seguint un llistat elaborat per tècnics municipals, conjuntament amb la policia local, amb l'objectiu de detectar les ocupacions que són conflictives.
Segueix-nos a les xarxes socials Instagram @FM, Twitter @AlfarFM i Facebook @AlfarFM. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Prendre consciència de com els ecosistemes marins pateixen el canvi meteorològic, els canvis ambientals, la pujada o la davallada sobtada de les temperatures, és una de les voluntats, és un dels objectius amb els quals es presenta aquest Tresors de la Pesca Artesanal, una iniciativa que avui ens vol apropar la Cristina Cantal. Cristina.
Sí, i ho fem directament des del Maram, des del Centre d'Interpretació del Peix de l'Escala, perquè res, en poc més de mitja hora doncs, es presenta aquí aquest projecte Tresors de la Pesca Artesanal. És un projecte de l'associació La Sorellona que és possible gràcies al suport del grup d'acció local pesquer Costa Brava. En parlem amb la gerent del GALP Costa Brava, l'Anna Masdeu. Bona tarda, Anna.
Hola, bona tarda.
Un projecte, la veritat, és que molt impressionant. Estem ara aquí veient aquesta exposició en primera persona i és un projecte molt i molt visual i apte per a totes les edats.
Exactament, és molt visual, arriba per tant a tothom i de fet hem fet una feinada aquí de resumir el que es volia dir en tot lo important que és el medi marí per a la gent i realment ho han aconseguit perquè arriba només mirant un plafó entens perfectament el que volen explicar.
Estan centrats en pesca, en medi ambient i precisament han gaudit de la col·laboració dels pescadors artesanals de l'Escala i de l'Estartit.
Hi ha hagut una participació molt activa dels pescadors artesanals de l'Associació d'Arts Menors de la Costa Brava, que s'han implicat al 100% i que han pogut volcar tot el seu coneixement, que n'és molt, en tots aquests plafons.
És, com dèiem, doncs, un dels projectes cofinançats pel FEM i doncs, ha escollit a través vostre. Quan et van proposar aquest tema, vas dir endavant?
Sí, bueno, va ser sotmès als nostres criteris de valoració pel nostre comitè tècnic, però sí, des del principi va ser un dels projectes dels 40 que es van presentar i dels 20 que hem pogut finançar, doncs un dels escollits.
Doncs, si et sembla, passegem una mica, no? Ja que estem aquí en persona. És una exposició, podem veure plafons, però molt interactiva, eh? Veiem precisament jocs com aquest, veiem aquí que les nostres accions sumen i que nosaltres mateixos podem fer un termòmetre, no?, del mal que fem al medi ambient.
És la millor manera de saber-ho realment, de quin és l'impacte que estem generant amb les nostres actuacions del dia a dia, com per exemple anar amb bicicleta, no?, quin impacte té en el medi marí.
Anem passejant. Aquí tenim pesca. A nosaltres ens agrada molt parlar de pesca i m'agrada la frase aquesta que diu la malla fa el peix, el medi l'ormeig. I aquí veiem precisament les mides, no?, pel que fa a les malles segons les espècies.
De fet, és un plafó que realment ens ha agradat moltíssim i crec que podria dir que no n'hi ha cap com aquest, perquè de fet agrupa per el que és el fons marí, les diferents espècies que trobem en cada fons, des dels 0 metres fins als 200 metres, i quina és la tipologia o art de pesca que fan servir per pescar aquesta espècie. Que, com bé diu la frase, la malla fa el peix, el medi l'orneig, doncs aviam, els pescadors al llarg de la seva història han hagut d'adaptar-se, han hagut d'adaptar les eines de pesca en funció de l'espècie al fons en què estan treballant. Per tant, cada fons té la seva peculiaritat i cada art de pesca la seva.
Passegem i veiem aquí que tenim un còmic. Ha sigut una manera bona, col·laborant doncs, amb els pescadors, de conèixer totes aquestes arts artesanals, perquè estem parlant no només de pesca, sinó més concretament la pesca artesanal.
Exactament. De fet, jo crec que és la millor manera per arribar al públic adolescent, no? I el fet de transmetre una història a través d'un còmic, doncs quina millor manera d'arribar a aquest públic. És molt graciós, la veritat és que us convidem a venir a llegir tot el còmic perquè és fins i tot graciós.
I el que també és important doncs, és saber, no? El món de la pesca és desconegut, per tant, està bé saber, sobretot, quan anem a pescar, no? Això ja és també a nivell de consumidor, quins són els peixos de temporada, quins són aquells peixos que realment doncs, han estat pescats i que són els idonis per cada època, i això també ho podem veure, hi ha un calendari.
De fet, és una de les coses que em van venir a explicar al principi de tot, me'n recordo, la Gisela i la Berta, perdona. Van venir a explicar-me que la seva idea era com podem plasmar aquest tema, no? De fer un calendari perquè la gent sàpiga realment doncs, que hi ha peix de proximitat però que no sempre està disponible. I realment ara que veig el resultat és que m'agrada moltíssim perquè han classificat tots els peixos, des del marisc fins al peix blanc, al peix blau, amb totes les mensualitats, el tipus d'art de pesca que es fan servir per part dels arts menors, i ha quedat fantàstic, molt bé, felicito.
Aquest és un projecte que bé s'està presentant ara, aquesta és la darrera presentació que s'està fent aquí a la Costa Brava, heu passat ja per la confraria de Blanes, també per Palamós. Quina resposta heu vist? Ja heu pogut veure doncs, com ho rep, no? La gent? És positiva la resposta?
Ho és positiva. De fet, encara han de fer molt més soroll, perquè de fet aquesta època ha coincidit que hi ha moltíssimes activitats i potser no hem sabut captar el màxim de gent, però ara que estic aquí, jo que fins ara no l'havia vist en paper, doncs realment és una exposició que li hem de donar molta, molta visibilitat i cap aquí hem d'anar en els propers mesos.
Des del GAP doncs, sou els responsables, no?, de poder potenciar projectes com aquest. Realment cada vegada veiem més projectes conscienciadors, més projectes doncs, precisament no?, per ampliar aquesta visió del món de la pesca que sovint és molt desconegut. Els projectes finançats per el GAP van tots en aquesta línia.
En aquesta línia, sobretot, ja no només la pesca, és que el propi ecosistema marí, que és que som grans desconeixedors de com com està ordenat aquest medi, no? I realment que no totes les espècies creixen i estan en el medi perquè sí, sinó perquè hi ha uns recursos, hi ha una matèria prima, hi ha uns ingredients que són els idonis perquè aquestes espècies hi siguin. I realment la població no ho sabem, no ho coneixem. Coneixem molt bé els boscos, coneixem molt bé la part terrestre, però la part marina és una de les grans mancances, i gràcies a aquesta exposició crec que ho podem treballar perfectament des de la infància.
Per tant, és una exposició que és itinerant, eh? L'han feta de tal manera que és molt fàcil portar-la, entenc que a qualsevol indret, perquè és apta per escoles, per entitats, per llocs com, per exemple, és aquí al Maram, no?, el Centre d'Interpretació del Peix de l'Escala.
Exactament, és una exposició que, guardada, de fet, he parlat amb la Gisela i només ocupa una part d'un cotxe, vull dir que és fàcilment...
Important, això.
Transportable, i està oberta a qualsevol entitat que estigui interessada en poder tenir, bueno, que disposi d'un espai i que pugui exposar aquesta exposició. Ells s'ofereixen també a portar el seu personal i dinamitzar l'activitat, perquè la gràcia, evidentment, els plafons són molt visuals i pots entendre moltes coses, però el bo d'aquesta exposició és que juguen amb els nens i juguen amb les persones a través de jocs interactius amb aquesta exposició.
Doncs si alguna persona, alguna entitat està interessat, que sàpiga que suposo que pot demanar, no?, que t'hi sigui cedida durant uns dies i a partir d'aquí doncs que rutlli per, sí, que volti pel país.
Sí, exactament. A través de la pàgina web de l'associació La Sorellona i en breu a la pàgina web també del grup d'acció local penjarem doncs quina és la manera de poder contactar amb ells perquè estigui l'exposició disponible.
Doncs recordem, sorellona.org, sorellona.org, allà trobareu d'aquí uns dies com poder tenir accés a aquesta exposició. Anna Masdeu, moltíssimes gràcies per haver-nos ensenyat i mostrat aquesta proposta.
A vosaltres, com sempre.
Que vagi molt bé. Fins després, Cristina.
Fins després, jo em quedo a jugar.
Vinga, doncs a jugar, clar que sí. No, mentre nosaltres, a partir de 2:15, seguim.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Arbres de l'Albreda, aquella font amable que sona entre les fulles, el carrer de Colom, el carrer de Russafa, i enllà el carrer de Xàtiva caminàvem els dos aquell dia d'agost. Tu duies un jasmil distret en una mà, duies un vestit blanc que senya el teu cos, no gosava tocar-te, et mirava només. Amb un amor tan gran com la seu de Mallorca, no gosava tocar-te, et mirava només. Amb un amor tan gran com la seu de Mallorca, un amor quasi humil, un amor religiós, amb unes ganes de plorar d'agraïment, perquè t'havia dit que et volia i m'havies contestat que em volies, i romperem de sobte les trompetes de jazz, el carrer de Russafa, tan divers dels neons en els establiments, alegre de teatres, de cafès i vida. Tu duies un jasmí en una mà, recorda com el vares tallar mentre et parlava jo, i en arribar a casa el duies a la boca.
To stay staring at me. No, I don't know why I'm feeling so hopeless, so worthless, yeah. So stubborn, as far as we are concerned. I'm alright, I'm alright. It hurts me over and over, yeah. And
know it just not as hard as I think. Don't be shy and come with me. Maybe today.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Aquesta setmana obrim l'apartat esportiu del programa parlant de vela, de regates, de competició. Anem cap a Andorra, Isabel González.
Bé, concretament anem cap a Arenys de Mar, perquè és la població que aquest cap de setmana acull el Gran Premi d'Andorra. La 31a edició d'aquest certamen, que, en el qual hi participen diverses categories, com l'Optimis, Láser o també Creuers, i que organitza, conjuntament amb el Club Nàutic Arenys, la Federació Andorrana de Vela. Mm-hmm. 280 embarcacions amb regatistes vinguts d'arreu del territori català faran estar d'aquest cap de setmana. Què dieu ja? A veure, què?
No, estem fent humor fàcil del tema vela. I
ja, però és que nosaltres... Ja, però què vols que us expliqui jo?
No tenen...
Jo el que faig és de transmissora de la informació. Aquí ja... Doncs podem debatre si Andorra és el lloc ideal per fer vela.
És que com no ho facin a Caldea, ja no tenen
per venen, res. Per això venen Arenys, perquè no ho poden fer a Andorra. Tot i no ser una regata competitiva, doncs evidentment sí que es donaran trofeus i obsequis als participants i també als guanyadors de les proves.
Formatge i Baileys. No, i sucre. Bueno, en tot cas, que ho sapigueu, que si vol...
31a edició, per tant, això és una mostra de la bona participació que té aquesta regata any rere any.
Doncs estarem atents, aviam com es desenvolupa, però també tenim rem.
Sí, concretament el 24è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona se celebra demà dissabte al Port Vell, una prova organitzada pel Reial Club Marítim de Barcelona i també la Federació Catalana de Rem. Per tant, aquells que vulgueu veure...
Bugadors i bugadores.
Doncs aneu cap al Port Vell.
I de Barcelona anem cap a l'Empordà per conèixer la història de dos regatistes que han aconseguit un títol mundial. Cristina Cantal.
Sí, Beret, dos regatistes justament del Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós s'han proclamat campions del món de la classe Nacra 15 al Mundial celebrat a finals d'octubre en aigües de Marsella. En parlem amb els regatistes i també germans Rita i Rubén Buz.
Rita, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Rubén, benvingut i bona tarda també.
Bona tarda, bona tarda.
I primer de tot, felicitats a tots dos. Ha estat, sens dubte, un gran resultat, no?
Sí, moltes gràcies.
Us ho esperàveu?
No, no.
Bueno.
A veure, Rubén, digues.
Ja feia bastants anys que estàvem navegant amb aquesta classe, amb Nacra 15, que és el catamarà juvenil, i llavors aquesta regata ja va ser l'última per nosaltres, bueno, per mi. Jo ja he fet els 19 anys, ja no soc juvenil, i sí, bueno, volíem fer un bon resultat, l'última regata per ja acabar bé. Vam entrenar molt i va sortir bé.
Abans de seguir, jo crec que és bo explicar a la gent que ens escolta què és la categoria Nacra, no? Que com deia ara en Rubén, és un catamarà, en el cas del Nacra 15, pel que hem pogut veure, sense foils. A partir d'aquí, el del 17 ja sí que té foils, no?
Bueno, sí, el Nacra 15 és semifoil, la veritat. No és foil complet com el 17, però a vegades sí que s'aixeca una mica.
Sí, té, en vez de tenir el foil, té el que anomenem semifoil. Ah. És pràcticament una versió petita de la classe olímpica, que és el Nacra 17. I llavors sí, també és mixta per al Mundial Juvenil, que això vol dir que ha de ser home i dona, noi i noia, versió petita del barc olímpic.
I com es treballa conjuntament, com ho feu entre els dos, doncs, per realment arribar a assolir aquesta primera posició? Realment es necessita molta compenetració.
Sí, bueno, nosaltres tenim la sort que som germans i tenim l'avantatge realment en comunicació i que ens coneixem més bé que navegant amb qualsevol altre. això de navegar amb germans pot anar bé o malament. De vegades hi ha equips que es discuteixen molt i això, però nosaltres ja portem moltíssims anys navegant junts i sí, segurament si haguéssim navegat amb algú altre no haguéssim pogut fer aquest resultat.
Però realment heu acabat amb una primera posició conjuntament i ara diguéssim que els camins s'us separen, no? Perquè ara us venen nous reptes per endavant. Tu, Rita, te'n vas cap a Nova Zelanda.
Sí, sí. Aquest cap de setmana ja estaré a Nova Zelanda per al Mundial de Nacre 17, que ja no ho faig amb en Ruben. En Ruben estarà fent d'entrenador a Nova Zelanda. Així que sí, sí. Aquí ja s'ha acabat el nostre treball en grup i, bueno, a veure quins projectes fem.
Poder competir en mundials, en projecció olímpica, realment necessita un gran entrenament darrere, no? Quantes hores setmanals entreneu?
Bueno, jo intento... Bueno, abans, com que encara estàvem fent NACRA 15, doncs intentàvem entrenar cada dia. Si no, algun dia, no sé, no fa bé, no fa massa vent, anem al gimnàs o alguna d'aquestes coses. Sempre hi ha treball per fer en el barco, també.
Sí, la veritat és que els dies d'entreno, que intentem entrenar 6 dies a la setmana i un de descans, estem tot el dia dedicant-nos a això realment. Si no és navegant, estem o treballant al barco, o això al gimnàs, i a l'aigua intentem estar mínim 4 hores o així al dia. Si es pot més, si no, bueno, depèn molt de les condicions, però intentem sí entrenar al màxim.
Ara la Rita ens deia que ella competirà en Foil 17 i que tu faràs d'entrenador, Rubén. Això vol dir que ja no competeixes més o vol dir que puntualment fas d'entrenador?
Definitivament no vol dir que no competeixo mai. Estaré, sí, entrenant amb uns quants equips, el de Puerto Rico, l'equip olímpic de Puerto Rico, i la Rita, això que és el... Bueno, ja en classe olímpica, a Nova Zelanda serà el Mundial, i sí, és això, puntualment, estic entrenant, i prefereixo navegar, però també m'encanta entrenar.
I, de fet, tot preparant-ho pels Jocs Olímpics del 2024, no?, per poder ser-hi presents al camp de regates.
Sí,
bueno,
això,
ara mateix...
A veure, espera que la Rita puntualitza. A veure, Rita, ara mateix...
Ara mateix, sí, ara mateix no tenim gaire projecte per al 2024, però potser més endavant sí que fem algun projecte per poder-hi anar. Però encara ara mateix no tenim cap projecte.
Hi ha un fet que fa que sigui la vostra participació sigui un tant peculiar, més enllà de que sigueu germans, per exemple, en aquesta darrera competició, en aquest darrer campionat, veu participar sota bandera australiana, per sí. Qüestions familiars, per qüestions bueno, en aquest cas de la vostra dels vostres pares. Sí. És fàcil participar sota bandera australiana que sota cap altra bandera? Bueno, l'altra nacionalitat que teniu és l'espanyola. Per un costat és l'altra.
No. En absolut. Austràlia ara mateix és, jo crec que el país més competitiu en vela. I especialment amb NACRA tenim els millors equips. I jo crec que això és una oportunitat, de fet, ara que som joves, poder estar en un país tan competitiu i a veure si tenim l'oportunitat de o poder entrenar amb aquests equips o almenys, no sé, estar d'aigua junts és una oportunitat.
Per tant, participar sota bandera australiana és més difícil, per entendre'ns, us fa ser més exigents, però evidentment us ajuda a aprendre de gent que està a un nivell més elevat del que tenim aquí, per entendre'ns.
Sí. Més que més complicat, en una regata serà el mateix, no? Però més complicat en quant a classificacions. Si et vols classificar per uns Jocs Olímpics o bueno, el que sigui. Si va amb classificacions, com que tens altres equips molt bons també, llavors sí que és més difícil. A Espanya també hi ha molt bons equips, sí. Però a Austràlia hi ha més barcos i tot.
I això és com el futbol, és a dir, un cop heu participat sota bandera australiana ja no podeu participar sota cap altra bandera, o sí que podríeu en un futur, si les coses es giressin o us vingués un canvi de rumb, doncs a dir, doncs, bueno, ara em canvio de país, escollo un altre. Un altre vull dir l'espanyol, bueno, altra nacionalitat, no en podeu escollir cap altra.
Sí, com que nosaltres tenim les dues nacionalitats, doncs sí que podríem navegar per Espanya o per Austràlia. Això, com que tenim les nacionalitats, no, no passa res.
Bueno, sí, crec que en el categoria olímpica sí que ja crec que si canvies la nacionalitat no pots tornar a canviar per X anys, no sé. No ho sé molt, sí que hi ha algú que et distingués una mica, però sí, jo crec que podem canviar ara mateix, preferim navegar per Austràlia.
Sí, tant.
Però qui sap.
I escolta'm una cosa, Rubén, lo de ser entrenador és perquè tens experiència, per habilitat, perquè has fet estudis en aquest, en aquest sentit? És a dir, com passes de ser regatista una setmana a ser entrenador la següent?
Bueno, aquests en concret els conec bastant bé, i llavors que els hi faltava entrenador al Mundial van contactar a mi. No tinc cap estudi d'entrenador en contacte, he treballat amb equips austríacs i altres equips, i res, això, privat amb ells, i sí, ho en contacten i treballo amb ells.
Doncs escolta'm, aquesta és una aventura. Rita, deies que no tens, ara per ara no tens, més enllà d'aquesta pròxima competició a Nova Zelanda, clar, més o menys, quins són les següents passes. Suposo que anar fent, no? Anar veient quins resultats es treuen, com evoluciona el món de la vela, i a partir d'aquí anar intentant trobar aquest camí que et satisfagui.
Sí, bueno, doncs, la veritat no, és que no tinc cap projecte. Jo ara intentaré acabar el Mundial aquest, i després més enllà no tinc res. M'agradaria acabar el meu últim any de Mundials Juvenils, perquè encara em queda un any, perquè fins als 18 anys. Però més enllà no tinc més plans, no.
Déu-n'hi-do, això sí que és viure el dia, eh?
Sí.
I il·lusions? No ho sé, anar a fer la volta al món, participar a una Vendée Globe, no ho sé. Teniu algun projecte d'aquest tipus? O de moment,
bueno,
moure-us per aquest terreny de preolímpic, olímpic, i després ja veurem.
Jo de cara al futur, bueno, estic navegant amb classe Fórmula 18, i altres classes petites, però sí que com a objectiu definitivament de l'olímpica. Estic mirant per el 2024, a veure si puc preparar algun projecte.
Sí?
Sí que és més complicat, però estic mirant com fer-ho. Definitivament és l'objectiu, no?, de l'olímpica.
Correcte. Sí. I tu, Rita, igual?
Bueno, jo, sí, igual, la veritat, perquè jo m'agrada més navegar en barcos més petits, com els catamarans i tot això que estem fent ara. Per això d'anar a volta al món i això no m'agrada gaire.
Tu a prop de terra sí, però molts dies allò lluny no gaire, eh? Ja se't veu. Escolta, doncs, en tot cas, que us vagi molt bé per Nova Zelanda. Una competint,
bueno, sí,
l'altra entrenant, i que feu un molt bon paper.
Bueno, gràcies.
No, moltes gràcies.
A vosaltres, i que sapigueu que des d'aquí donant suport a la bandera australiana, que ja ens agrada.
Sí, gràcies.
Vinga, gràcies.
Vinga. Rita, Rubén, molta sort, estem en contacte, que vagi molt bé.
Vale, gràcies.
Vinga, adéu.
A reveure. Realment són categories de regata, categories de competició molt espectaculars. Si teniu oportunitat, aneu al Facebook, perdó, aneu al YouTube, no, al Facebook, també podeu mirar-ho al Facebook, hi ha vídeos penjats, però aneu al YouTube i busqueu aquestes categories que són brutals, sobretot la 17, perquè van amb foil, i per tant, quan enganxen bon vent, veus com el catamarà s'aixeca per damunt de l'aigua i van a unes velocitats brutals. És la nova competició, és la nova vela, és la nova manera d'entendre les regates al mar, aquesta que, bueno, que intenta reduir al mínim possible el fregament de les embarcacions i que, per tant, doncs, fa que siguin molt més ràpides i molt més espectaculars. De fet, s'han presentat recentment noves embarcacions de regates d'aquestes de primeríssim nivell que utilitzen el foil per mirar de guanyar en velocitat. En parlarem més endavant d'aquest tipus d'embarcacions, ja ho hem fet i ho tornarem a fer. Però deixeu-me saludar a un regatista. Qui, Ivan?
Doncs parlarem ara, Josep Maria, d'una de les competicions més emblemàtiques del calendari de les regates d'altura, la Rolex Middle Sea Race. Avui, de fet, tenim amb nosaltres un dels campions d'aquesta regata, per cert, tot un expert en navegació, perquè, a més, ha participat a la Vendée Globe i a la Barcelona World Race, entre d'altres. En aquest cas, el nostre convidat és en Didac Costa. Ell ha estat campió en la categoria A2, juntament amb el seu company, en Daniel Martín. El saludem.
Doncs, Didac Costa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltes felicitats, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Suposo que satisfet, content i amb ganes de més, no?
Sí, això sempre, sí. Les ganes de navegar i de continuar fent projectes, però això no s'acaba mai, i tant.
De fet, Didac, que no era la primera vegada que participaves tu de la Rolex Middle Sea Race, si no m'equivoco era el tercer cop que hi anaves, sí que era el primer, però que ho feies competint a dos. No sé com ho has vist, és diferent?
Sí, aquesta és la tercera vegada que participo a la Middle Sea Race i bueno, en aquesta ocasió doncs, vam decidir anar en doble i bueno, la navegació en doble pues, és diferent, no?, que anava en tripulació. El barco té que funcionar igual, vull dir, les amenaça igual, has de fer el mateix, però clar, és menys mans i menys persones, no? Aleshores, tot això pues, implica que hi ha diferències, no? Llavors, bueno, és un tipus de navegació que m'agrada molt i tenien ganes de provar-ho aquesta vegada en doble.
Ara, de fet, teníem l'oportunitat de parlar amb els campions del món de Nacra 15, el Rubén i la Rita Buz, i ens deien que és importantíssim quan es navega en companyia, en aquest cas eren dos i eren germans, a conèixer el teu company. Tu havies navegat mai abans amb en Daniel?
Amb en Daniel havia fet alguna regata, sí, ja els coneixem, bueno, ja ens coneixem de fa temps i bueno, és important, evidentment. Si no et coneixes, bueno, són aquesta regata precisament doncs són 6 dies, no? És important que et coneguis i que tinguis una certa afinitat, no? A l'hora de navegar, perquè bueno, que t'has de coordinar en molts sentits i és important. Jo em deia això, jo he fet, crec que aquest any és la tercera regata que faig. Sí. N'havien fet un parell més a la primavera a València i bueno, per tancar la temporada una miqueta pues, vam decidir pues, fer la Middle Sea Race, que és l'última que he fet aquest any.
Ja, parlant amb regatistes, en alguna ocasió ens han reflexionat, ens han dit que és pitjor anar dos que anar un, perquè pateixes molt més. El fet d'anar un, vas molt al teu ritme, el teu cos, la teva capacitat és al límit i, per tant, no estires més el braç que la màniga. Quan vas dos, és més perquè el fet de poder recolzar-te amb l'altre i l'altre amb tu fa que siguis més competitiu. I estàs d'acord?
Ostres, no sé, jo per la meva experiència, des del meu punt de vista, és clar, amb regates així almenys molt, molt llargues, el fet d'anar dos, doncs sempre et dona la tranquil·litat aquesta de saber que quan tu estàs descansant o has de dormir o així, pues, hi ha una altra persona que fa el càrrec del barco, no? En canvi, quan vas sol, pues, clar, mai descanses, no?, com aquí diu, perquè sempre saps que pot passar qualsevol cosa i sempre tens un punt més d'atenció, no?, en aquest sentit.
I més en...
Jo sempre que he anat a dos, doncs ja tens un punt més de tranquil·litat. No sigui veritat que també doncs, el barco potser la apretes més, no?, o la forces més. Però en el sentit de descansar i de duresa, doncs, ostres, com a en solitari, té un punt més de dificultat.
Anava a dir, Dida, que, i més encara quan es tracta d'aquesta prova, de la Rolex Middle Sea Race, una prova que, segons has explicat, és una de les regates més completes i a la vegada més complexes del món.
és una d'aquestes clàssiques del circuit Rolex, que són regates aproximadament de 500 milles, 600 milles, i bueno, i en el cas concret de la Minas Sea Race, el recorregut realment és molt interessant, no?, perquè ho combina molt, doncs, més alta mar amb zones costeres, i el pas de l'Estret de Messina, és a dir, el recorregut que surt de Malta i fa la volta a Sicília, doncs, bueno, doncs té, per exemple, el pas de l'Estret de Messina és un pas complex. En aquesta època de l'any també fa que sigui més difícil, no?, perquè bueno, doncs pot ser que et trobis, doncs, durant bastant de temps, doncs, pues forts vents, no? I és una regata en aquest sentit que és molt completa.
Mm-hmm. En aquesta edició no sé si les condicions han estat dures, si el temps ha acompanyat, com ha anat això?
Pues en aquesta ocasió els primers dos han estat uns 6 dies, i, mm-hmm. 6 dies i poc, i els 4 primers dies van ser condicions de poc vent. En certa manera també ho fa difícil a vegades, no? Segons com és més difícil que navegar amb calma que amb vent fort, i els dos últims dies, i mig, van ser amb fort vent. Vam tenir bastant vent. Des de la part de l'oest de Sicília fins a Malta vam estar d'això unes 40 o 48 hores amb no sé, crec que aproximadament entre 25 i 30 nusos.
Em sobta i m'agrada que diguis i que poses en relleu la dificultat de la competició de la prova a la Mediterrània, perquè de fet donem molt valor i mitifiquem molt la navegació oceànica, quan de fet molts regatistes ens expliqueu que navegar per la Mediterrània en determinats moments i en determinades zones pot ser molt més complex que fer determinades travesses atlàntiques o oceàniques.
Sí, el Mediterrani és un mar complex, realment, eh? Jo no entro si és més difícil o menys difícil, no, evidentment, però sí que a nivell de meteorologia és complicat el tema, sobretot, de la previsió, és a dir, costa bastant, que afina bastant, també els fenòmens són molt ràpids, és a dir, costa més anticipar-se als temps que puguin passar, i també, sobretot, pel tema de que hi ha moltes illes i molta costa, no? I això sempre influeix amb el vent, no? I llavors, tot és complexa, realment, sí.
Has comentat a Dida que després de la regata que una de les parts més complicades d'aquesta prova va ser el tram final, que us vau haver d'haver canviant el timó cada dues hores i que això va ser molt cansat per vosaltres. Explica'ns una miqueta, com va ser això?
Sí, normalment els períodes, bueno, això depèn de la tripulació i de la regata, però pots anar fent guàrdies, pues, de 3 hores, 4 hores o inclús de 2, no? I en funció una miqueta de cansament, no?, doncs vas allargant més o menys, no? En aquest cas, doncs això que com em deia abans, les últimes hores o els últims dos dies de la regata que vam ser molt de vent i en condicions també de Santa Mar, doncs hi ha excuses una miqueta al temps de guàrdia, mm-hmm. perquè doncs el temps que estàs a fora al barco i estàs costant de les veles o de portar-lo, però realment és un temps, doncs, que és molt és cansat, no? És dur, no? I llavors, en aquest temps, doncs, sí que estigues al màxim el temps així, no? I així pots descansar més sovint.
Dida, que ha estat un plaer conversar amb tu avui aquí al Far. Felicitats per aquesta victòria i molts èxits en les properes regates, proves, competicions en les que participis. Felicitats, moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Quan en un plaer.
Vinga, fins després, a reveure. Gràcies, Ivan.
Adéu.
Fins ara.
Per cert, tu com definiries els microplàstics, Ivan?
Ui, això és massa complicat. Jo crec que hi ha un col·lectiu de persones que ho pot fer molt bé.
Sí, no? Els petits, sí. No?
Exacte, els més petits.
Doncs vinga, anem a veure com defineixen i què entenen ells per microplàstics en el nostre mar de nens.
Un mar de nens.
La contaminació per plàstics és un problema a escala mundial, però també a nivell local. I en són molt conscients els joves. Avui descobrim què saben sobre els plàstics i els microplàstics els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Candelera de la Milla de Mar. I a més, ens expliquen què poden fer ells per evitar generar tants de residus de plàstics i com contribuir a evitar la contaminació.
Els microplàstics són petits trossos de plàstic de qualsevol tipus que estan al mar, o sigui que al mar n'hi ha molts, i que contaminen un munt.
Són tan petits que per això tenen aquest nom, i a vegades pues, és difícil de veure'ls i necessitem anar al laboratori per a veure'ls perquè a vegades és molt difícil de detectar-los.
Habitualment se troben molt al mar i com que no es veuen molt, pues, els peixos sense voler se'ls mengen i després poden acabar el nostre cos.
Els microplàstics poden estar milers d'anys al mar i per això poden contaminen molt i alteren l'ecosistema.
Per a que els plàstics no arribin a la mar i alterin l'ecosistema marí, no hem de tirar plàstics ni al mar, ni a la platja, ni a ningú lloc, perquè molta gent els tira i això contamina molt.
Però també hauríem de tindre en compte els plàstics que utilitzem al dia a dia, els plàstics de casa, i fer un bon ús de tot.
Pues hem de reciclar per evitar trobar-nos plàstics, llaunes i de tot tipus de plàstics a la vora del mar i etc.
Els microplàstics no surten només de botelles de plàstic o bosses de basura, sinó que també les podem trobar en la pasta de dents i en líquids que utilitzem per a rentar la roba.
Nosaltres a l'institut tenim un grup per al que es diu Ecotsunami, que és per al medi ambient, no contaminar tant, ajudar-lo. I també tenim previst fer una sortida al pel GR de la Mella de Mar per a recollir els plàstics i microplàstics.
Aquesta és una manera de... Ho fem perquè... per a veure tot el contaminat que està el nostre moll, les nostres platges, el nostre mar, i per a intentar contribuir agafant els plàstics i que no es quedin allà al mar i que els peixos s'ho mengin.
I també ho fem per mantenir neta la nostra costa i que els microplàstics no la contaminin.
Ho fem per a donar exemple de que s'ha de mantenir neta la costa i perquè hem d'evitar l'ús dels plàstics, ja que acaben convertits en microplàstics i contaminant la mar.
Doncs així és com veuen els nens la problemàtica dels microplàstics. Així és com ells ho defineixen i com ells els agradaria combatre-ho. El nostre mar de nens, que cada setmana no deixa de divertir-nos, entretenir-nos i, per què no dir-ho, sorprendre'ns amb les definicions i la visió que tenen sobre el nostre planeta. Així arribem a les 5. Després seguim.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des del fons del mar, colgat de blau, respiro amb aire teu. I quan vull parlar, fabrico a raig bombolles d'aigua neu. I tot i el vent i el fred, i aquest temps tan esquer, vull repartir prospectes a la gent que no ho entén. I tot i el cor de veus que ens colguen de retrets, faré com plogués fent sempre coses noves, beure vi, menjar deshores, decorar-me el cap amb mil cançons. Des del blanc del cel m'esponso el gel que em creix a sota els peus. Miri malament, tinc ganes d'explicar
Ràdio L'Escala.
La xarxa.